Primera pregunta, escolti, com va la campanya? Com la porta?
Bé, doncs la campanya, dintre d'aquest context d'excepcionalitat, podem dir que va bé, animada, hem fet molt de territori, visitant a molts municipis i fent actes, però no vull oblidar l'excepcionalitat d'aquestes eleccions i d'aquesta campanya en què ens trobem amb un 21 de desembre, amb unes eleccions del 21 de desembre imposades per la triple aliança de Ciudadanos, PSOE i PP, i en aquest sentit és difícil de deslligar aquesta excepcionalitat i com aquestes eleccions les considerem il·legítimes. Però bé, amb ganes, i amb ganes de que la CUP tingui, entri amb molta força també a comarques gironines.
Escolti, jo li volia preguntar, de fet, vostè parla de l'excepcionalitat d'aquesta campanya. Vostè comparteix la sensació que vaja, jo també la tingué, però ja l'he sentit a dir a diferents dirigents, que és una campanya, més enllà de lo atípica que pugui ser, per raons òbvies, però és una campanya sembla una campanya de baix to en alguns partits, diguem-ne, del bloc sobiranista, i a l'altra banda amb dos partits com Ciutadans i PSC especialment, que estan fent molt soroll. No sé si comparteix aquesta diagnosi.
Bé, podria ser, no? No hi he pensat fins ara, però quan ho comentes sí que podria ser que això s'estigui donant. En tot cas, el que sí que m'agradaria posar sobre la taula és que el moviment republicà, els partits que apostem per la república, també portem una feinada, i per tant tota la gent que ha participat d'aquest moviment i que per tant l'1 d'octubre va ser possible, tant l'1 d'octubre i també que el sí i la voluntat de construir república es manifestés de forma majoritària, doncs portem tota aquesta feina al darrere, una persistència en la construcció i en la voluntat de construcció de la república, i per tant potser arribats en aquests dies, en aquestes eleccions que em deies són il·legítimes, ja portem molta feina feta, no? I bueno, podria ser també això.
Escolti, tant vostè com d'altres formacions, o especialment Esquerra, utilitzen molt el concepte construir república. Després de tot el que ha passat arran de l'1 d'octubre i amb l'aplicació de l'article 155, passat el 21 de desembre, com es construeix república? Com es concreta això?
Bé, nosaltres quan parlem de que venim a materialitzar la república, que venim a fer possible el que els ciutadans, la gent, el poble va decidir l'1 d'octubre, ho diem amb un element molt concret, no? Què volem que passi el 22 de desembre? Doncs nosaltres el que volem és, d'entrada, que de forma unilateral i desobedient, com vam fer l'1 d'octubre, siguem capaços d'implementar la llei de transitorietat i tots els decrets que han de fer possible que aquesta república sigui una república real i una república al servei de la gent. I la pregunta que em feies, i això com es fa davant d'un mur repressor que és l'estat espanyol, que el que no, vull dir, en un estat en què la democràcia ni està ni se l'espera? Doncs nosaltres tenim molt clar que és imprescindible, de forma progressiva però sense dilacions, construir i consolidar un servei públic, uns serveis públics, unes institucions públiques que estiguin 100% en mans de les institucions catalanes i, per tant, que estiguin 100% al servei de la gent. I m'explico. Això què vol dir? Això què vol dir? Vol dir que, per exemple, tot el sector sociosanitari, tots els serveis que donen atenció en matèria de salut a les persones, no podem permetre'ns que estiguin totalment externalitzades, privatitzades. I quan nosaltres parlem de la necessitat de recuperar tots aquests serveis, ho parlem també des d'una perspectiva indispensable en la visió i en l'horitzó de construir república. Perquè tots aquells sectors que estiguin en mans, no, que siguin 100% públics, són estructures republicanes molt més difícils de trombar i reprimir per part de l'Estat. Un exemple, l'escola. Per què Ciutadans i PP tenen aquesta obsessió per l'escola o, per exemple, pels mitjans públics, per TV3 i Catalunya Ràdio? Perquè són estructures, institucions, administracions públiques en què la seva gent, especialment els seus professionals, tenen un sentit de servei en relació al servei que donen, en aquest cas, no, amb l'exemple de l'educació, tots els mestres i professors que, d'una banda, estan organitzats, estan cohesionats i estan compromesos amb una escola pública de qualitat i catalana. Per tant, l'embat repressiu que l'estat espanyol pot exercir sobre l'escola catalana és molt menor. Per què? Perquè hi ha centenars de mestres i professors i professores compromeses amb el servei públic i compromeses amb aquesta escola. Perdó, amb aquesta escola pública i de qualitat, per tant, amb aquesta escola republicana. No? Per tant, hem de construir, acabo, no? Hem de construir i hem de ser capaços de dotar de totes les eines, de tots els recursos d'institucions públiques per assolir la sobirania, per assolir sobiranies en tots els sectors. Mm-hmm. I una de les pendents i imprescindible és la sobirania econòmica, com nosaltres plantegem, poder-la assolir a través de transformar l'Institut Català de Finances en una banca catalana i pública.
D'acord, senyora Sánchez, d'acord, l'escolto i penso, val, perfecte. Ara bé, fer passes que han anat, que no han anat tan lluny com el que vostè, com el que vostè comenta, ha implicat que posessin el govern a la presó, i mig govern a la presó, mig govern hagi hagut de marxar perquè si posa un peu aquí se n'anirà probablement a la presó. Llavors, com s'implementa tot això en el moment que tens aquesta espasa de Damocles a sobre, que saps que quan facis una passa i surtis del Parlament hi haurà la policia esperant-te si no entren ells abans a buscar-te?
Sí, en aquest sentit aprofito el moment per mostrar tot el suport i solidaritat còmplice també amb els presos que encara avui hi ha a les presons de Madrid i també amb la part del govern que es troba a l'exili. Bé, nosaltres mai hem dit que això seria fàcil, mai hem dit que seria ràpid i exprés, mai hem dit, de fet ho hem criticat de forma activa, que el relat de la llei a la llei era en part entre innocent i impossible, perquè coneixem molt bé quina és l'estructura de l'estat espanyol i quina és la seva maquinària repressiva. En aquest sentit, creiem que és indispensable que no ens deixem marcar els passos cap a la construcció de la república, cap a l'assoliment d'aquesta llibertat anhelada per el calendari i el tempo repressiu de l'estat espanyol. I per tant, quan diem que no serà fàcil, diem que hem d'estar disposades a assumir les conseqüències repressives d'aquest estat en pro de la construcció republicana. I això és imprescindible fer-ho amb els milers i milers de persones compromeses amb aquest projecte que han demostrat i han estat a l'alçada d'una forma brutal. No?
I estar disposades a resistir aquest embat implica també estar disposats a rebre pals? Només pregunto, eh?
Bé, és a dir, no és una voluntat, no ha de ser una voluntat.
No, evidentment que no. El que passa que si per fer el referèndum de l'1 d'octubre tots plegats vam rebre de valent, esclar, anar més enllà probablement impliqui també rebre hòsties a punta pala i, a més, de manera llarga i sostinguda. Vostè creu que el poble de Catalunya està en disposició de fer-ho?
Això és una decisió i aquesta és una de les virtuts que nosaltres volem posar molt en valor i, per tant, creiem que s'ha de mantenir. És una decisió que ha de prendre la gent. I ha de prendre la gent des dels seus espais d'autoorganització, des de la participació en les entitats sobiranistes, des de la participació en els CDRs, que han estat un espai de moviment i de resistència molt espectacular. I, per tant, nosaltres no creiem que s'hagi de mantenir un diàleg amb la ciutadania, perquè la ciutadania també som nosaltres. I en aquest sentit no creiem que hi hagi d'haver una pauta o una tutela, entre cometes, paternalista cap a la ciutadania, perquè la ciutadania té la capacitat de decidir quins passos i fins on vol arribar. I és que així ho va fer l'1 d'octubre. Uh-huh. Perquè l'1 d'octubre, la defensa de les escoles, com tots vam dormir el dia abans i inclús dos dies abans a les escoles per defensar les urnes, per defensar les paperetes, per després omplir-les de vots, com malgrat les imatges de la violència brutal que estava exercint l'estat espanyol arreu del país, va fer que més de 2 milions de persones anessin a decidir què volien per aquest país, això no és una decisió que es prengués en els despatxos de Palau. Això és una decisió que el poble organitzat de Catalunya va decidir unilateralment i va decidir que exercia els seus drets. I, per tant, en els dies que han de venir, i aquí està la clau també d'aquest 21 de desembre, la gent ha de decidir si està disposada a mantenir els vincles republicans que vam viure i que vam teixir la nit del 30 de setembre a l'1 d'octubre, que vam teixir en la vaga general del 3 d'octubre i que vam fer aturar el país en la vaga general del 8 de novembre. És a dir, aquests vincles republicans els volem mantenir, són forts, volem mantenir aquest pols amb l'estat espanyol per acabar assolint i construint la república, o bé davant de la seva repressió, davant de la seva presó, davant de les seves pals, del seu 155, acotem el cap, abaixem el cap, ens rendim, que és ben legítim també, i decidim aquest projecte polític ara no és possible. La CUP entenem que aquesta no és una opció i el que fem és apuntar en un horitzó molt clar, que és mantenir un pas ferm, malgrat les dificultats, cap a la construcció de la república.
Senyora Sánchez, de seguida entrem de seguida territorialitzem a l'àmbit gironí aquesta campanya, però abans deixem fer-li encara una última pregunta sobre aquesta qüestió. La CUP planteja, o vostè està plantejant, que el poble tingui la capacitat de resistir a la violència exercida per l'Estat. A ningú se li escapa que a Catalunya hi ha, anem a simplificar, hi ha un 50% de partidaris i un 50% de detractors de la construcció d'aquesta república independent. Deixi'm portar aquesta conversa que teníem sobre la violència. Imagini's en un escenari hipotètic que, diguem-ne, l'altra meitat de persones contràries a aquesta república estan també disposades a enfrontar-se de manera violenta, això la CUP ho legitimaria?
Primer de tot, quan deies estan també disposades a actuar de manera violenta, jo en cap cas
d'acord, té raó, deixi'm reformular-li la pregunta. Si l'altra meitat estigués disposada a exercir la violència o a defensar-se de la meitat independent, és a dir, si es produís un enfrontament físic entre les dues meitats de persones que viuen a Catalunya, què hem de fer amb això?
El que m'està plantejant vostè és la situació d'un escenari de violència civil en relació al conflicte polític que viu el país. Bé, nosaltres, com hem defensat tot aquest temps, el que considerem és que cal mantenir la capacitat de construcció, de lluita, de treball cap a la república de forma pacífica, de forma constructiva.
Clar, però hi ha hagut violència al carrer. És a dir,
hi ha hagut violència,
de violència n'hi ha hagut. Sí. Per bé que ha vingut de la mà de les porres de la Guàrdia Civil a la Policia Nacional.
Efectivament, Júlia...
Però si aquesta violència es trasllada, diguem-ne, a l'àmbit de les persones, què passa?
Això no ha de passar. Aquesta violència, com vostè i aquí volia anar, aquesta violència que hem viscut, l'hem viscut en la pròpia pell, l'hem viscut en el dia a dia del que van ser especialment la jornada de l'1 d'octubre, ha estat exercida per l'Estat. L'Estat a dia d'avui té el monopoli de la violència i, per tant, el que pot fer és fomentar-la i encara avançar en quedar retratat encara més com un estat antidemocràtic, que el que fa és mantenir-se unit, perquè és el seu únic objectiu, per la força de les forces d'ocupació, o bé acabar realment entenent que la voluntat del poble de Catalunya és una voluntat ben democràtica. Sobre la possibilitat de possible violència civil, és un escenari que nosaltres no contemplem, perquè entenem que el moviment republicà és un moviment que treballa per la pau, que treballa des d'una perspectiva pacífica i des d'una perspectiva de la desobediència civil. I entenem que això no ha de passar de forma massiva. Ara bé, denunciem de forma contundent tota la violència que a dia d'avui l'ultradreta està exercint als carrers del nostre país, des de Barcelona, passant per València, inclús per Palma, no? Llavors, com quan nosaltres pensem en aquesta violència exercida per l'Estat espanyol, el crit de por ellos, també pensem en quina és l'exemplaritat que està donant aquest Estat espanyol i com s'està donant de forma una forma impunament, s'està donant corda a que els grups violents d'ultradreta puguin campar lliurement, com per exemple van venir el dia 2 de desembre a fer a concentrar-se davant de la seu de la CUP amb crits d'ultradreta, amb crits feixistes, i la Junta Electoral Central, la Junta Electoral que vetlla per les garanties d'aquestes eleccions, davant de la nostra petició de que prohibís aquella concentració de nazis davant de la seu de la CUP, va dir que no hi havia cap problema i que això podia passar. Per tant, aquí també veiem, no?, quina és la responsabilitat i quina és la complicitat que hi ha davant de l'ultradreta campant pels nostres carrers. Nosaltres el que hem de fer és treballar perquè el feixisme no campi impunament, perquè el feixisme no estigui als nostres carrers, i per tant, i això s'ha de fer des d'una perspectiva, es pot fer i s'ha de fer des d'una perspectiva pacífica, civil, constructiva i de lluita i resistència per construir la república.
Senyora Sánchez, aquestes eleccions, dèiem al principi, són unes eleccions atípiques pel context en el que es produeixen. A més, es parla molt es parla molt de restitució del govern, es parla molt de república, però al capdavall tots els partits polítics presenten un programa electoral més o menys, diguem-ne, estàndard. El seu concretament té com a titular de capçalera allò més de 155 propostes, totes vinculades a aquesta construcció de la república, però ja s'entra en terreny de propostes concretes. Anem a propostes concretes. Expliqui'm per què Natàlia Sánchez treballarà en clau gironina si surt escollida diputada al Parlament de Catalunya.
Bé, nosaltres el que fem és una anàlisi del país que també és aplicable a comarques gironines. En el que ens trobem, no ara en el context actual, sinó en els darrers anys, en què la gent, la classe treballadora, la gent senzilla que dia a dia es lleva al matí per anar a treballar i per portar una vida tan digna com sigui possible, doncs aquesta gent, el que analitzem i el que podem concloure amb molta seguretat és que hi ha una gran majoria que pateix les conseqüències d'una gran crisi, no? D'aquesta crisi que ens ha portat a rescatar bancs entre tots i totes amb diners públics i que hi hagi una gran majoria de la gent que no tingui garantida, que no tinguin garantits els drets bàsics. I per tant, nosaltres plantegem a nivell de propostes i també en el context de comarques gironines poder donar resposta a aquesta emergència i a aquesta situació de risc de pobresa molt alt que pateix bona part de les famílies del país. Perquè quan ens parlen de que aquí hi ha una societat dividida per qüestions d'identitat, ens estan mentint.
Ojo que li està caient el telèfon.
Ai... Perdó?
Dic ara la sentim bé.
Ara, m'he allunyat una mica, disculpa. Doncs en aquest sentit, no, considerem que comarques gironines cal analitzar quina és la situació de la pobresa, de les persones que estan més excloses. Tenim capitals de comarca i ciutats importants que a dia d'avui estan entre les ciutats amb risc de pobresa extrema més alta, amb els indicadors més alts, com poden ser Lloret, Figueres mateix o Salt, que són municipis que cal que puguem donar una resposta a la gent que, tot i tenir feina, per exemple, té una gran dificultat per arribar a final de mes. I com ho volem fer, això? D'una banda, cal que drets tan bàsics com la de tenir una casa, la de poder viure, dormir i desenvolupar-se sota un sostre digne, que es pugui escalfar a l'hivern, que s'hi pugui viure amb uns mínims de condicions, estigui garantit. I això aquí a comarques gironines també és una prioritat. Volem desenvolupar un parc d'habitatges socials, un parc de vivenda social que sigui la conseqüència de recuperar o de fer públics més de 100.000 pisos buits que a dia d'avui estan en mans de la banca. Concretament pel que fa a sanitat, abans dèiem la necessitat de recuperar la titularitat i, per tant, la gestió pública dels centres sociosanitaris. En aquest sentit, a nivell de comarques gironines és imprescindible que el debat estèril sobre l'ubicació del Trueta deixi ser una prioritat, i el que fem és realment dotar en aquest gran hospital que exerceix la capitalitat sanitària, per dir-ho d'alguna manera, de les nostres comarques, dotar-lo dels recursos que necessita, perquè els darrers anys ha estat amb una gran precarietat i els seus professionals que són, que estan molt vinculats amb el servei públic, doncs puguin desenvolupar la seva feina amb totes les garanties. No? I per tant, aquest Hospital Trueta cal resoldre d'una vegada la seva ampliació de recursos, dignificar la feina dels seus treballadors i deixar de precaritzar-los. I d'altra banda, un tercer...
Senyora Sánchez, faci'm un curs, sisplau, perquè se'ns tira el temps al damunt.
Ah, d'acord. I acabo, la importància de l'educació. Creiem que a comarques gironines a dia d'avui cal parar molta atenció, especialment en aquelles fases de l'educació que entenem que va des dels 0 anys fins a la formació universitària, i per tant cal garantir que hi hagi un accés universal, igualitari i públic per a tothom. Per tant, el cost de les llars d'infants s'ha de reduir o ha de ser totalment accessible de forma gratuïta per tothom, fins també a la universitat, que necessitem que les taxes universitàries es redueixin i permetin una educació i una formació superior de qualitat. Així mateix, també el que cal i no podem permetre és que la formació professional estigui privatitzada, i cal que tots els mòduls de formació professional, ampliar-los i fer-los accessibles als instituts i als centres de formació secundària de tota la demarcació.
Mm-hmm. Deixi'm que acoti una mica més encara el tema. En el seu programa electoral es parla d'una república, del construir una república no depredada pel turisme, i es parla també de la recuperació del sector primari. A les comarques de Girona i al nostre àmbit, al Baix Empordà especialment, tant el turisme com el sector primari són molt importants, per bé que el sector primari amb el temps sembla que hagi anat retrocedint, cosa que lamentem profundament, però vaja, el turisme és el principal motor econòmic. Jo li pregunto, què es pot fer amb el sector turístic perquè no depredi, en paraules seves, el país, i perquè al mateix temps no deixi de ser un motor econòmic que genera riquesa a la gent? Això per una banda, i per l'altra, com es pot recuperar el sector primari atenent que és un sector que ja està molt, molt matxacat, que viu molt pendent de les subvencions europees i que pateix molt la gestió que en fan els intermediaris? Com es fa això i com ho faria la CUP des del Parlament de Catalunya? I de nou li demano, sisplau, una mica de brevetat.
Sí, que m'enrotllo una mica, ho sé. Faig bé de recordar-ho.
Això, sí, però vaja, no pateixi gens, que això és una cosa comuna, eh?
Perquè tenim moltes coses.
Comuna de tots, no dels comuns.
Bé, sobre el turisme. Mira, tu crec que has plantejat una clau que és molt interessant, no? Que és, i has ficat l'exemple de Baix Empordà, per exemple, la Cela Marítima també, o jo soc d'aquí de l'Empordà, tot el litoral empordanès, doncs... és una activitat econòmica prioritària del turisme, i potser en aquesta priorització de l'exclusivitat de l'activitat econòmica en el sector serveis enfocada al turisme rau o podem trobar un dels grans errors. No podem tenir tots els ous en el mateix cistell. D'una forma massa persistent hem considerat o s'ha potenciat un sector econòmic que el que fa, que acaba tenint unes conseqüències molt elevades sobre la gent que viu en el territori. I seré breu i n'enumeraré algunes. Què passa amb el turisme i quines són les conseqüències de l'activitat econòmica massiva i depredadora del turisme? D'una banda, té conseqüències sobre el territori, ha tingut conseqüències sobre el territori. Tenim un litoral totalment trinxat on, gràcies a la lluita i a les lluites ecologistes, com és el cas de l'Empordà, s'han pogut preservar algunes zones, i gràcies al seu valor o al seu gran interès natural i gràcies a la lluita, com deia, dels col·lectius ecologistes. Per tant, el turisme porta degradació del territori i degradació del medi ambient, i això cal aturar-ho. No pot ser que permetem aquest trinxament. Segon, el turisme i aquesta activitat econòmica, que està molt focalitzada en aquest sector servei, porta una gran precarització laboral. Què ens trobem? I aquí a la Baix Empordà també ho deu conèixer molt bé. Una gran estacionalitat de l'ocupació. Estius,
sí, per bé que aquí més qui menys lluita per intentar desestacionalitzar-lo, eh?
Cert, i aquí hi ha exemples, dir, no estem dient que el turisme no s'ha de potenciar, no, és important que puguem treure un benefici i una activitat econòmica de la capacitat que tinguem de rebre visitants, però això no pot ser que sigui contra la mateixa gent que viuen al territori, perquè això dèiem, feines precaritzades, temporals, i això ha estat molt denunciat en els centres de treball, especialment turístics, amb jornades laborals eternes, amb unes condicions salarials molt precàries, no? I per tant, no podem permetre ni el trinxament del territori ni que ens precaritzi. I l'altra conseqüència és que fa que la vida sigui més difícil de dur a terme en els territoris on el turisme està molt implantat. Per tant, nosaltres apostem no per que no vinguin cap més turistes, no? Que a vegades es vol donar aquesta imatge com caricaturitzada de la gent de la CUP, sinó que volem un turisme que sigui respectuós, amb el territori, un turisme que doni feina, però que doni feina de qualitat, que doni feina durant tot l'any i que no precaritzi molt més encara a les treballadores. I un turisme que sigui prou sostenible pel que fa a l'ús, especialment de l'habitatge, com perquè això no tingui unes conseqüències nefastes sobre l'accés a l'habitatge de la gent que viu en els territoris. A dia d'avui, una persona que ha nascut en un municipi turístic, per exemple, en un municipi de costa on hi hagi especulació i moviment de lloguers, de venda, compra, venda de pisos, és molt probable que no pugui mai quedar-se a viure en el seu poble o en el seu municipi per la dificultat a l'accés a un lloguer digne o accessible o a una compra digna. I és molt probable que acabi marxant alguna altra capital de comarca.
Si em permet que discrepi, tot i que no em pertoca a mi, però si em permet que discrepi d'aquesta opinió, jo crec que és pitjor la falta d'oportunitats laborals i de la falta de capacitat de desenvolupar la seva pròpia professió, més que no pas l'accés a l'habitatge de lloguer.
Clar, però és una conseqüència també, estic super d'acord. No, jo no discrepo gens d'aquest matís que apunta, perquè la falta d'oportunitats té a veure amb allò que dèiem de posar tots els ous en un mateix cistell.
Ja, aquesta falta d'oportunitats, disculpi, la porto a la segona pregunta que li feia. El sector primari, que és un sector que cada vegada genera menys oportunitats laborals per la gent jove, perquè no tant perquè els joves no es puguin desenvolupar en el sector primari, sinó perquè el mateix sector primari és un sector que pateix per subsistir. Com solucionem el sector primari, que el Baix Empordà ha sigut molt important, segueix sent important, i que és un tema que vostès porten de manera concreta al seu programa?
Sí, nosaltres apostem per donar-li força, també des de les institucions públiques. I això, per exemple, aquí Pals, que com tu deies, aquí a Baix Empordà, el sector primari vinculat especialment al cultiu de l'arròs ha estat històricament també una activitat econòmica molt important. Considerem que el que s'ha de fer és poder tant facilitar l'accés a una formació de qualitat en relació a la gestió territorial, la gestió dels espais agraris de les nostres comarques. D'una banda, podem fer una proposta de valor que sigui capaç d'incorporar en l'agricultura i en l'agricultura específica del territori, en l'agricultura de proximitat, amb la capacitat de generar productes genuïns, com és el cas de l'arròs, productes de qualitat, com deia, productes que ofereixin feina també digna a un sector de gent ampli. Doncs això s'ha de poder potenciar a través de fer...
Però això és compatible? Això és compatible amb l'existència de grans superfícies que al final són els intermediaris que fan rebaixar els preus als quals els pagesos poden donar sortida al seu producte?
Hi ha una incompatibilitat evident, i és la situació en la que ens trobem, que ha fet que el sector primari i el producte de proximitat vagi decaient, perquè és més car fer produir un quilo d'arròs a Pals que portar-lo fet de quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres de distància a nivell, no?, d'altres parts del món, i és evident que això és així. I per tant, el que cal és vetllar perquè tant el consumidor prefereixi i opti per una proposta de valor, de proximitat, per una proposta d'un producte, per exemple, tot el camp del producte ecològic és un camp a explorar que des de les institucions públiques es pot potenciar. I com deia, es pot potenciar a través de la formació específica, que els joves i les joves puguin veure en la formació en, i l'especialització en l'agricultura ecològica i de proximitat una bona oportunitat laboral i una bona oportunitat de coneixement. Es pot fer a través de la cessió d'ús i els convenis per poder treballar terres o per poder recuperar terres en desús. I per descomptat, com deia, cal una conscienciació del consumidor en relació a aquests productes. Hem de preferir consumir productes de proximitat i arrelats al territori, que no pas productes que venen de multinacionals, que mouen un gran volum de diners i que en els seus orígens, en els seus llocs d'origen, el que fan també és afectar a la vida de la gent local amb una precarització molt, molt gran de les seves vides, m'explico?
Senyora Sánchez, Natàlia Sánchez, cap de llista de la CUP a les comarques de Girona, escolti, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé el dia 21.
A tu, moltíssimes gràcies.